15 minuts i ens plantarem a 3:15 del matí. Obrim Estels, una secció en col·laboració amb l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix Sant Cugat. Avui donem la benvinguda als estudis a aquesta hora al Jesús González, sotspresident i membre de la Junta Directiva de l'entitat. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia, Sergi.
Avui hem decidit que abordaríem el tema de la Lluna. I mira, t'he de dir que avui al matí, repassant xarxes socials, hem tocat la Lluna. Ara t'ho recordo. Mira, ha estat amb un proverbi hindú que deia així: abans de jutjar una persona, camina tres llunes a les seves sabates. Jo no sé, Jesús, si l'havies escoltada mai. Més o menys tots entenem per on va el proverbi, no?
Sí,
perquè
sí,
reflexionem
sí.
Abans d'actuar, però no sé si et sonava.
No em sonava, però considero que és molt oportú. Tots, no solament abans de jutjar una persona, sinó de parlar, tindríem que meditar bé el que anem a dir, no? La paraula llançada o el judici equivocat, moltes vegades ja no pots tirar enrere. Per tant, el trobo molt, molt encertat.
Què podem dir avui de la Lluna? Jesús, entrem ja en matèria.
Bé, de la Lluna podríem dir moltes coses, no? Perquè és, de fet, és l'únic satèl·lit natural que gira al voltant de la Terra. D'artificials en tenim molts, militars, de telecomunicacions, però natural només tenim a la Lluna. No està gaire lluny si considerem l'enormitat de les distàncies còsmiques, la tenim només a uns 380.000 quilòmetres de la Terra com a mitjana de distància.
Només has dit, Jesús?
Sí.
Has dit només, dic.
Sí. Així és a grosso modo, no? Des de l'antiguitat ha estat observada a ull nu i de nit, sobretot, perquè és un astre que també es pot veure de dia. De fet, després del Sol, la Lluna és l'astre més gran del nostre cel visible. Per als grecs, la Lluna era com una mena de safata penjada d'argent, de plata, penjada al firmament, i la consideraven una deessa, Selene, filla de dos titans, Hiperó i Teia. En canvi, la mitologia romana era la deessa Luna, d'on pren el seu nom. Fins i tot avui en dia tenim un dia de la setmana que està dedicat a la Lluna, que és el dilluns, que és el dia de la Lluna.
Per tant, diríem que guanyen els romans aquí,
sí,
Jesús?
Els romans, sí, sí. A cada dia de la setmana estava dedicat a un déu, no?
Uh-huh.
Dimarts era el dia de Mart, per exemple. Dimecres, el dia de Mercuri. I el dilluns era el dia de la Lluna.
De Luna.
Bé, bastant més tard, a partir de Galileu, ja en el segle XVII, a partir de la seva mort del 1642, ja es va començar a observar la Lluna en telescopi. I es va poder donar compte, la gent que ho feia, que no era un disc pla, sinó que tenia una forma esfèrica i tenia una orografia semblant a la de la Terra, amb muntanyes, amb valls i tots aquests accidents geogràfics que estan en el nostre planeta.
Perquè els inicis sempre són erronis, sempre són equivocats, o gairebé sempre.
Sí, 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 totalment. Bé, vull dir, avui en dia ja amb els estudis i els anàlisis que s'han fet a les roques que s'han portat de la Lluna, també hem pogut constatar que hi ha una similitud geològica amb el planeta Terra i amb la Lluna. Per tant, vol dir que hi ha un ADN comú, per lo menys, si més no.
Quina explicació donaríem, Jesús, a la formació de la Lluna?
Bé, hi ha diverses explicacions plausibles. La primera, que és la teoria de la captura, que diu que originalment era un astre que es va apropar a la Terra i va ser atret per la forta gravetat del nostre planeta i ha començat i va començar a girar al voltant nostre. Hi ha una altra, que és la teoria de la fissió, que proposa que la Lluna es va separar de la Terra amb la que formava un sol cos a causa de la ràpida en rotació de la Terra, com si la centrifugués, no?
I l'envies a dia.
I l'envies a 380.000 quilòmetres de distància. Originalment estava molt més a la vora. Hi ha també la teoria del planeta doble que defensa que la Lluna i la Terra varen formar simultàniament a partir d'un anell de diversos materials que envoltava el nostre planeta. I aquesta teoria sembla molt probable, ja que la composició química, com he dit abans, de les escorces terrestre i de la Lluna, uh-huh, és molt similar. I també s'accepta que la Lluna va formar part dels materials provenents de l'evaporació del mantell terrestre com a conseqüència de la col·lisió d'un protoplaneta, és a dir, una mena d'embrió de planeta de la mida de Mart, que va col·lidir, va topar amb la Terra. Com a conseqüència de l'impacte es va formar un disc de runa al voltant de la Terra que es va acabar fusionant formant la Lluna. Tot això no són més que teories.
O sigui, el que hem dit, no teories, quatre teories.
Quatre teories. Segurament n'hi ha més, però aquestes són les més plausibles, les que tenen més verossimilitud de que siguin autèntiques.
I tu, Jesús, deies que per semblança la del planeta doble et convenç més.
A mi em convenç més la topada d'un
punt
del planeta.
L'última, l'última.
Sí, aquesta és la que en aquests moments sembla que la comunitat científica hi ha més unanimitat, com si diguéssim. Però repeteixo, és una simple teoria.
La importància de la Lluna per nosaltres, a dia d'avui,
bueno, quina és? La Lluna és molt important. És l'únic astre, a més, que l'home ha trepitjat. Fins ara només 12 homes s'han passejat a la seva superfície. El primer va ser Neil Armstrong, el 21 de juliol de 1969, i l'últim, 3 anys després, l'Eugène Cernan, l'11 de setembre de 1972. O sigui que ben aviat es compliran 40 anys que cap ser humà ha trepitjat novament la Lluna. De totes maneres, una missió recent va poder fotografiar encara, a distància de la Lluna, les primeres petjades humanes de la missió de l'Apollo 11 al juliol del 69. És per nosaltres l'astre més important després del Sol, no solament per la seva proximitat, sinó també per la seva considerable grandària com a satèl·lit respecte a la Terra, també per la gran influència que exerceix sobre el nostre planeta. En efecte, la Lluna, amb la seva forta atracció gravitatòria sobre el nostre planeta, primer, manté estable el nostre eix de rotació, amb la qual permet la successió ordenada de les estacions, amb la qual fa possible o fa més fàcil la vida al nostre planeta. Però també, amb la seva forta atracció gravitatòria, fa possible les marees. Les marees també són molt importants per la vida aquàtica dels mars i dels oceans. Les marees poden ser vives o poden ser mortes. Les vives es produeixen quan hi ha lluna plena o lluna nova, i les marees que són mortes és amb els quarts minvants i els quarts creixents.
Aquí estem entrant ja en tema de fases de lluna, Jesús.
Sí, bueno, les fases de la lluna, molta gent ja ho sap, sí. No és que canvi la lluna, tingui canvis intrínsecs, sinó que és la forma en què la veiem, perquè la llum que prové de la lluna no és una llum pròpia, és una llum reflectida del Sol. I per tant, depenent de la posició que té quan orbita al voltant de la Terra, la percebem com una lluna plena o una lluna nova que no la veiem, o un quart creixent, un quart minvant, o bé com una lluna gibosa. Però repeteixo, no és cap canvi amb la pròpia lluna, depèn de la posició a la seva òrbita.
Vols dir que ella sempre és la mateixa?
Sempre és la mateixa.
Hi ha un fenomen, Jesús, els eclipses de Sol i de Lluna, que sembla que quan els tenim ens criden molt l'atenció i ens fan gràcia.
Sí, bueno, la Lluna té les dimensions justes i està a la distància precisa perquè tingui un tamany aparent com el que té el Sol, que està molt més lluny i és molt més gran. Però, a més, la seva òrbita té també la inclinació que permet que de quan en quan oculti o parcial o totalment el Sol, produint els eclipsis, que poden ser parcials o poden ser totals, no? Des de sempre, des de la història immemorial i potser abans de la història, s'ha atribuït en els eclipsis mals auguris de guerres, pestes, vull dir, crisis, etcètera, etcètera, cosa que no és cert. Sempre hi ha eclipsis, sempre hi ha guerres, sempre hi ha crisis, sempre hi ha pestes, independentment de que hi hagin eclipsis. És una constant en el devenir de la història humana.
És curiós, no?, també, que es busqués aquesta relació.
Sí, perquè era un fenomen tan estrany, els animals es posaven nerviosos, s'alterava el ritme de vida dels animals, i és clar, això que tot un plegat desapareixés, el que donava l'energia, que era el Sol, semblava que potser ja no tornaria a sortir.
Sensació que alguna cosa havia de passar.
Sí, sí, sí.
Científicament està demostrat, Jesús, que pesaríem menys a la Lluna?
Sí, sí, evidentment. El valor de la gravetat a la Lluna és la sisena part de la gravetat terrestre. Això vol dir que pesaríem 6 vegades més, menys, si estiguéssim allà. Un adult que la Terra pesés un pes mig de 72 quilos, a la Lluna només en pesaria 12. Imagina't els saltirons que podríem fer a la Lluna, i el lleuger és que
ens sentiríem. El bé que ens ho passaríem.
Oh, molt bé, molt bé. Però no, no et facis il·lusions, eh? Seria una murga fer una cura de pes allà, a la Lluna, perquè tindrien que utilitzar un traje, un vestit especial que mantingués el calor del nostre cos.
I que no deu ser econòmic.
A la Lluna, pensa que durant el dia s'arriba als 120 graus i per la nit la temperatura davalla fins als 150 sota zero. Tingues en compte, a més, que allà no hi ha oxigen i que, a més, la superfície de la Lluna està sotada per radiacions còsmiques, el vent solar... En fi, que no és...
Masses entrebancs.
Sí, sí, sí.
Masses barreres.
Sí.
Hem parlat abans de la Lluna, que sempre és la mateixa, però si gira, com és que sempre ens ensenya la mateixa cara?
Bueno, aquest és un fet que van creure els antics quan pensaven que la Lluna era una safata, perquè
sí, les primeres
sempre
teories.
Estaven veient els mateixos accidents o les mateixes detalls a la Lluna, i per tant per això va pensar que era un astre, que era un disc pla, no? En canvi, això no és així, perquè la Lluna ens presenta sempre la mateixa cara, perquè el seu període de rotació al voltant del seu propi eix coincideix, que és de 27,3 dies terrestres, coincideix exactament amb el que és el seu període de translació al voltant de la Terra. Per això sempre estem veient la mateixa cara de la Lluna, més o menys, perquè hi ha vegades que veiem un 5% del cantó oriental i unes altres vegades un 5% del cantó occidental, el que es diu libracions de la Lluna. Però això no deixa de ser que sempre veiem el mateix, eh? Però això és perquè la forta atracció que la Terra exerceix sobre la Lluna captura o retarda la seva rotació fins que arriba un moment que se sincronitza amb el seu període de translació.
És a dir, que aquesta seria una mica l'explicació.
Aquesta és l'explicació.
I ja per acabar, Jesús, abans deies que a la Lluna no hi ha atmosfera.
Sí.
Quines conseqüències pràctiques comporta això, a part de no poder respirar?
Sí, sí. Bé, algunes ja les hem dit, no? Però jo el que voldria dir és que, primer, al no existir una atmosfera, no existeix un factor d'atenuació del contrast tèrmic a la Lluna. Les atmosferes sempre retenen el calor de quan és de dia i quan desapareix el Sol, d'alguna manera el mantenen i eviten que la temperatura davalli molt. Per tant, els contrastos tèrmics tan acusats de la Lluna són una conseqüència directa. A la Lluna, per l'altra part, fins i tot quan és de dia, el cel seria negre. No es produiria l'efecte del que diem la difracció de Rayleigh, eh? Aquí a la Lluna, a la Terra, veiem el cel de color blau perquè hi ha atmosfera, però si no la tinguéssim, ho veuríem de color negre. També és molt important, tal com he dit abans, que al no haver-hi atmosfera, doncs les radiacions còsmiques que venen de tota la resta de l'univers i el vent solar, vull dir, farien impossible la vida. Jo crec que aquestes serien les principals conseqüències de que la Lluna no tingui atmosfera.
Molt bé, Jesús, doncs crec que ho deixaríem aquí ja. Déu-n'hi-do avui quin ampli resum sobre el que és la Lluna, sobre la seva formació, totes les teories possibles sobre si és veritat que pesaríem menys a la Lluna, que sí que ho és, però tenim, com hem vist, masses barreres.
Sí.
Ja ens agradaria, no?, somiar-hi, doncs, en poder fer aquests vots que deies tu, Jesús.
Caldria afegir que tampoc sentirien cap soroll, o sigui, que també, si no hi hagués tots aquests inconvenients, seria un bon lloc per fer meditació.
Pels amants de la tranquil·litat.
Exacte.
Jesús González és sotspresident de l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix-Sant Cugat, ha vingut avui a parlar-nos de la Lluna, i Jesús, això ho tancarem fins al punt de les 12, hem decidit ara, així, en un moment, entre el tècnic, el Raúl Orgales i jo, amb Men on the Moon, de REM, de la formació de rock estatunidenca,
sí.
L'home a la Lluna, precisament com deia ara el Jesús, aviat complirà 40 anys de l'última expedició l'any 1972.
Sí.
Què et sembla?
Bueno, jo crec que ja no es considera, per part, sobretot dels principals governs que tenien capacitat per tornar a la Lluna, invertir una gran quantitat de diners a la Lluna, sinó que consideren que políticament té més valor fer-ho amb altres projectes, com anar a Mart, que és un projecte força complicat i que representa un veritable repte i que jo crec que encara passarem molts anys fins que ho puguem veure fent realitat. Aquesta és una realitat.
Jesús González, sots president, com dèiem, de l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que acabis de passar bon dia. Nosaltres arribarem fins al punt de les 12 del migdia amb Men on the Moon, de Rem, l'home a la lluna. Després tornem amb la tercera hora del Sant Cugat a fons. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the park? Are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mister in the coffin's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?